Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres, des de Constantí Ràdio, el dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, la música, les lletres. Avui viatjarem de la mà dels nostres convidats i de les aportacions que ens han fet arribar. En aquest especial parlant temps de Covid, on, com ja sabeu, li donem màxima prioritat a donar veu a la paraula. Així doncs, comencem el programa. Avui tractarem el tema de la natura, les energies que provenen d'ella, el contacte amb el bosc, amb els arbres, les sinergies que es produeixen quan entrem en la natura, quan ens deixem portar pels sons, pels aromes, per aquest camí que ens complementa i ens fascina. Arrel de la pandèmia, molts de vosaltres, de ben segur que heu canviat algunes costums, potser heu sortit més a caminar pel bosc, per la muntanya, també per la platja. Avui dediquem el programa a escoltar la vostra paraula a través dels àudios que ens heu fet arribar, també amb cançons i poemes on expresseu en veu pròpia la vostra opinió, el vostre desig, donant veu a aquesta paraula que vol ser escoltada. Aquesta setmana comptem amb les aportacions de Conxita Jiménez, Borja Rizabalaga, Montse Santó, Jesús Maria Villafranca, Exeram Pasqual, Fran Guinart, Àngel Martí Callau, Emília Privat i les cançons de Pili Cugat i Carlos Luprián. Us donem les gràcies per fer-nos arribar la vostra opinió i per compartir-la a l'emissora. Una de les aportacions ens l'ha fet Conxita Jiménez, poeta de Tarragona. Ella ha publicat un llibre dedicat a les oliveres, al bres de les Fargues. Ens envia el seu àudio on ens expressa la seva percepció i ens recita alguns dels seus poemes dedicats a la natura. Escoltem l'àudio de Conxita.
Hola, Isabel. Bé, encara que sembli una miqueta contradictori, us he de dir que justament en aquesta època de pandèmia és quan menys he sortit a passejar i a disfrutar dels arbres, tot i que a mi m'encantava i m'agradava molt. Per què? Pues precisament per això, pel fet de no poder disfrutar d'ells ni del seu oxigen. Desgraciadament ens toca portar aquesta mena de tap, no?, entre el nas i la boca, que ens funciona com una mena de bloqueig, no?, de l'oxigen, i llavors ja que em toca portar-lo a tantes hores al treball i fins i tot quan sortim al carrer, doncs una estona que tinc prefereixo no haver de sortir per a veure uns arbres tan bonics, no?, i que no els puc disfrutar. Només surto en cas de que surtiguin altra gent que m'hi conviden, no?, i és més per disfrutar de la companyia de la gent que no dels arbres en si. A veure, jo ho puc entendre que hem de portar la mascareta com a mesura higiènica per evitar contagis, no? El que passa és que hi ha coses que són bastant contradictòries, com el fet de que, a pesar de que es preocupen molt per la nostra salut, a molts ens toca treballar en oficines petites en les que treballem moltes hores la mateixa gent, que de vegades ens hem de barallar perquè s'obriguen les finestres durant aquest hivern, no?, on les mampares brillen per la seva absència. Jo estic treballant a l'Administració de Justícia i no n'hi ha. I sense anar massa lluny, en el transport públic, en els que no hi ha ni mesures ni distància de seguretat, no? I en canvi, per sortir al carrer a l'aire lliure, ens toca portar la mascareta. O surto al parc d'aquí de Tarragona i se'm trenca el cor quan veig gent que hi ha prou distància, que hi ha prou espai, que moltes vegades passegen tots sols i van en la mascareta. O miro per la finestra i veig al pati els xiquets jugant a futbol en la mascareta, no?, i se'm cau l'ànima als peus, perquè és molt contradictori, no?, aquesta desproporció. Deixo de queixar-me, tot i que almenys és l'única cosa que ens queda, no? Queixar-nos de totes aquestes contradiccions i de tot el que estem perdent, com és aquest dret que hauria de ser un dret fonamental, que és el dret a respirar oxigen, que de tota manera no el teníem ja abans, almenys aquí a Tarragona no sabem què és el que estem respirant. En això li diuen oxigen, però de fet hi ha de tot menys oxigen, no? Però bé, dedicaré la segona part de la meva xerrada a una cosa més bonica, que serà recitar-vos algunes de les poesies que els he dedicat als arbres, perquè tota aquesta vida que ens transmeten no ens pot deixar indiferents, no?, a l'hora d'inspirar-nos als artistes. I bé, com ja saps, Isabel, doncs jo li he dedicat tot un recull als arbres, no?, concretament a les oliveres mil·lenàries. El recull el bres de les Fargues, no? La Farga és una varietat d'olivera mil·lenària, una de les oliveres que es perllonga més en el temps, no? I aquesta que us recitaré concretament parla d'este moment tan bonic, no? Després de la pluja, quan no portàvem les mascaretes, no? Podíem notar aquella olor de terra mullada, de vegetació mullada que tant trobem a faltar ara actualment, no? I que semblava que omplís tota la muntanya, no? Com si fos una carícia de la natura. Furtiva i greu, la pluja romp la calma i us entra freda i dolça en la resina, com una pell que una altra pell escalfa. Ombres de foc, si us cala la capçada i us puja un fred calent, us fon la vida amb globs d'un gust febrós d'arrel mullada. I us xopa els troncs un mar terrós de saba, encorre un feix intens d'olor d'oliva com una font que abranda la muntanya. Bé, ara us recitaré una altra, que segurament també us agradarà. Està en un altre recull, Terres i Vents, on se fan, em dedico poesies al paisatge de les meues terres, que són Terres de l'Ebre, no? Allí, com sabeu, també hi ha molta olivera, és a dir, que aquesta poesia també està dedicada a l'olivera. El que passa és que és una poesia diferent, on s'evoquen molts de records, no? Tots els que vivim a la conca mediterrània, tenim molts de records d'infantesa, no? De quan pujàvem, ens enramàvem dalt d'una olivera, no? O quan agafàvem les seves fulles o disfrutàvem dels seus colors. Doncs bé, intentaré portar-vos en aquests moments tan bonics i tan tendres, no?, a través d'aquesta poesia. Guardo en una mà les fulles d'olivera, gelosament, com si tingués un tros callat de la pell que s'abraçava quan m'enfilaven les branques i sense pressa els intuïa el pas del vent entre les fulles i les clivelles fondes. Malgrat el pes del silenci, malgrat el pes de la soledat, malgrat el pes diminut amb què distreia aquelles branques plenes de records, fondos, com cada sol, com cada bretxa que palpava amb dits insegurs mentre m'arrapava la soca i des de dalt contemplava un sol tan ras, fetxenc. I encara sento el tacte de la fusta vella i rugosa, aferrada en els segles, la força de la saba i del ressò, recolzat en el pols de la duresa. D'aquell tacte esprós, ancorat, rebellit com el vi, d'aquell tacte entranyable. I una escarrifança em recorre els dits quan sento encara, en algun racó, en algun clot de la mà, en algun vers, aquell sobrigat de les fulles, guardat gelosament. I bé, Finalitzo amb una poesia breu, brevíssima, d'un altre recull més intimista, el gest d'Írit. Aquí ja no parlo tant dels arbres en si, com una mica d'allò que ens evoquen quan veiem el trasllum, no? Quan veiem entre les seues branques aquella petita espurna de llum que ens ajuda una mica a trobar-nos amb nosaltres mateixos. Allò que buscaves durant tant de temps com si fos lluny, t'enlluerna rere les branques, en aquest mateix instant. El sol et mira entre els arbres des de la teua finestra.
Gràcies, Conxita, per la teva aportació, per les rapsòdies d'aquests poemes tan sentits. Ara us llegiré un article que un bon amic m'ha fet arribar. Un estudi dut a terme per l'investigador Andras Zlinski, dedicat a la biociència a la Universitat d'Aarhus, als Països Baixos. Juntament amb un equip d'experts, han descobert que l'osmosis no és l'única forma de vida dels arbres. L'article ens diu: ¿Y si los árboles tuvieran corazón? Por supuesto que ya sabemos que son seres vivos, pero al parecer también podrían producir latidos similares a los latidos del corazón. Esto lo afirman algunos ecologistas daneses en un estudio reciente. El investigador Andras Zlinski se dedica a la biociencia y junto a un equipo de expertos descubrieron que la osmosis no es la única forma de vida de los árboles. La osmosis es el fenómeno que hace que el agua sea captada por las raíces y alimente el tronco, las ramas y las hojas a través de la savia. Los árboles se comunican entre ellos a través de una gigantesca red de hongos microscópicos que les permite intercambiar información. Esto fue revelado por el guardabosques Peter Holleven en su libro La vida secreta de los árboles. Pero el descubrimiento del doctor Andras Zlinski consiste en que, al parecer, los árboles tienen pulso, al igual que lo tenemos los humanos, y que late una vez cada 2 horas. Este latido es el resultado de la presión sanguínea en los humanos, mientras que en los árboles consiste en la presión del agua que circula por el tronco y las ramas. Lo que sucede es que este latido es tan lento que resulta imposible de detectar, dicen los científicos. Descubrimos que la mayoría de los árboles sufren pequeños cambios periódicos, regulares de forma sincronizada, lo que implica cambios alternados en la presión del agua. Esto prueba que los troncos y las ramas se contraen y se expanden para bombear el agua desde las raíces hasta las hojas, de la misma manera que nuestro corazón bombea la sangre hacia todo el cuerpo. La única diferencia entre los pulsos humanos y los de los árboles es que estos son más lentos. Late aproximadamente cada 2 horas y en lugar de regular la presión arterial, el ritmo cardíaco de un árbol, regula la presión del agua. Asimismo, las ramas se desplazarían 1 centímetro cada 2 horas hacia arriba y hacia abajo, principalmente por la noche. Los árboles tienen sentimientos. En La vida secreta de los árboles, Peter Holleven también explica un fenómeno sobre los árboles que es simplemente asombroso. Él dice que ellos son capaces de sentir miedo y dolor y que incluso pueden darse ánimos entre ellos. En su libro también explica: los árboles sienten dolor, sentimientos como el miedo. La amistad entre ellos existe. Algo de cierto tiene que haber en todo esto, porque los árboles nos fascinan. Todos nos sentimos diferentes, mejor, en paz, cuando caminamos por el bosque o por un sendero arbolado. En Japón existe una terapia llamada Shinrin-yoku, que consiste en internarse en el bosque durante al menos 15 minutos. El poder de los árboles nos ayuda a mejorar el ritmo cardíaco, la tensión y capacidad pulmonar. Interessant article on ens expliquen com els arbres tenen sentiments i es comuniquen entre ells. De fet, molts són els documentals, els films, pel·lícules, on els arbres han estat els protagonistes. En una part de la saga de El Señor de los Anillos, els bàrbols, arbres vivents, ens diuen com ells són capaços de sentir i comunicar-se. Escoltem-ne un fragment. Un en, nomenat pastor dels boscos, parla als dos hòbits, en Merry i en Pippin. Escoltem-los.
Morcos enanos, burrarum.
Está hablando, Merry. Este árbol habla.
¿Árbol? No soy árbol. Soy un ent.
Un pastor de árboles. Un pastor del bosque. No hables con él, Merry. No le animes.
Árbol, me llaman algunos.
¿Y de qué lado estás?
¿Lado? No estoy del lado de nadie, porque nadie está de mi lado, pequeño orco. A nadie preocupan ya los bosques.
No somos orcos, somos hobbits.
¿Hobbits? No sabía de la existencia de hobbits. Malvado orco me suena más bien. Vienen con fuego, vienen con hachas. Balan, queman, arrancan, cortan, calcinan. Destructores, usurpadores, mal rayo Esparta.
No lo entiendes. Somos hobbits, medianos, de la comarca.
Tal vez sí. Y tal vez no. El mago blanco sabrá.
¿El mago blanco? Saruman.
¡Ve! ¡Ve! ¡Los hemos sacado! ¡Prisa, hobbits! ¡Prisa! ¡Suerte que os encontramos! ¡Buen hobbit!
Mi hogar se esconde en lo profundo del bosque, junto a las raíces de la montaña. Le prometí a Gandalf que os mantendría a salvo y... a salvo estaréis donde os llevo. Creo que disfrutaréis este otro. Es una composición propia. Escuchad, bajo la bóveda de dormidas hojas, los sueños de los árboles se desvelan cuando las alas de la foresta son verdes y frescas y el viento sopla del oeste. Regresa a mí. Regresa a mí. Y proclama que mi tierra es lo mejor.
Oh. Interessant, interessant aquest àudio de El Señor de los Anillos. I seguim amb les aportacions al programa d'avui, on tractem el tema de la natura. Ara escoltarem l'aportació que ens ha fet arribar Borja Rizabalaga, consultor i coach empresarial dels Pallaresos, Tarragona. Ell ens diu el següent. Escoltem-lo.
Hola Isabel, sóc el Borja Rizabalaga i tal com ens has demanat m'agradaria doncs, proposar-te aquest àudio per d'alguna forma recollir el que comentes de la connexió amb la natura que hem viscut en temps post-Covid en el teu programa de ràdio. Gràcies per convidar-me. Bé, la primera impressió, jo afortunadament doncs, visc molt, molt a prop de lo que és el bosc i bé, en aquest temps de pandèmia lo que hem vist és de que bueno, pues realment d'alguna manera pues, hem connectat molt més amb la natura quan passejo amb els gossos, doncs clar, tot el tema dels arbres, dels ocells, del camp, quan vas al bosc, i te pots parar més que abans, que anaven en un món molt ràpid, doncs ara sembla que la pandèmia ens ha fet parar a tots i d'alguna forma doncs connectes més amb la natura. Veus com la natura també revifa de, clar, amb força, degut segurament a l'absència de l'home, que s'ha quedat més a casa, més confinat, tot el que hem passat, i veus coses doncs, molt, molt singulars de diferents espècies d'aves, també el bosc, lo veus més frondós. És a dir, sembla que el ser humà doncs, és una mica paràsit de la natura d'aquest planeta, i el que he pogut comprovar també és tota l'energia que et dona pues, la natura, la fauna, una mica que al final nosaltres som una espècie més de totes les que conformem el planeta i hem d'estar molt agraïts, no? Perquè gràcies a la natura pues, hem pogut tindre aquest petit respir durant tota la pandèmia. I res, solament volia donar-te aquest missatge des del meu punt de vista, pues que ha sigut una de les coses més positives de la pandèmia, la connexió i tindre temps per la natura i reencontrar-nos amb la natura, amb el nostre planeta, no? Reencontrar-nos con la Mare Terra i el Pare Sol, no? D'acord? Vinga, una abraçada molt forta.
Gràcies, Borja, per la teva aportació. Una de les coses positives d'aquesta pandèmia ha estat precisament això, aquestes caminades per la natura, on afortunadament hem pogut respirar aire més pur. La poesia és un bàlsam pels sentits, un sentiment fet paraula, un somni que conclou el despertar, un contemplar la natura en el seu màxim esplendor. La segona aportació ens la fa arribar la poeta Montse Santó, de Sant Pere de Ribes. Ella ens envia un àudio on ens explica les seves sensacions al caminar pel bosc i ens recita un poema on ens transmet aquesta sensació.
Hola, bona tarda Isabel i bona tarda a tots els oients. Sobre el tema que ens ocupa avui, el bosc, val a dir que durant aquest any l'he redescobert, no? I he vist durant aquest estiu sortir les primeres llums del sol quasi bé cada dia, també fruit de l'insomni, no? Que possiblement hem patit més d'un. I lluny de semblar que potser hi buscava la desconnexió, realment el que hi vaig trobar va ser la connexió absoluta amb el que m'envoltava. El vol de la papallona, els esquirols saltant entre els arbres, el cant dels ocells, la musicalitat, no?, dels arbres quan es movien amb l'aire, amb el vent. No sé, el so fins i tot de les meves pròpies passes enmig del silenci aparent, no? I plenitud. I trobava plenitud i fins i tot respostes a preguntes que inconscientment el meu cap s'estava fent, no? I sense adonar-me'n, miraculosament, les respostes em venien quan arribava quasi bé al cim de la muntanya, no? I respirar l'aire pur del bosc i contemplar les diferents tonalitats de les llums, tant com anava pujant el sol, màgic, pura màgia. Sincerament, un bàlsam sanador per l'ànima i pel cos. I tornava renovada, absolutament renovada. I, bueno, suposo que moltíssima gent que potser no teníem l'hàbit perquè m'havia tornat més de mar que de muntanya, hem buscat el que teníem a la vora, el que ens apropava més al nostre interior, no? I el nostre interior és part de la natura. Per molt que el mirem d'omplir de coses materials, és que el que realment ens omple és el que no pesa, el que no es veu. I és la sensació que jo vaig trobar doncs, tornant al bosc, fent les meves passejades matinals, matineres, i que em vaig gaudir molt i espero tornar-ne a gaudir aviat. I de veritat que ho aconsello totalment. És anar cap al bosc, cap a la muntanya. Possiblement també, doncs, les persones que han estat més properes al mar, doncs, anar cap a la platja també els hi ha resultat molt, una sensació molt similar, no? I, bueno, només aquesta és la meva aportació sobre aquest apropament que hem tingut molts de tornar a la natura. Moltes gràcies i fins aviat. M'endinso en el centre del cor del bosc. Trobo en ell l'elevació dels sentits. Sento tot el que m'acosta el vent i com em sacseja l'ànima. Sento el seu xiulet i les olors que porta. L'olor a terra mullada, el perfum melós de la pineda. Fa olor pluja de pas, aromes de tardor. Respiro fons, ben endins. Soc arbre, riu, fulla esgrogueïda, gota de rosada. Soc l'escalfor del sol que s'escola entre els arbres. Soc feliç quan em sé bosc.
Gràcies per la teva aportació, Montse. Com bé dius tu en el poema, arbre, riu, fulla, gota de rosada. Feliç quan em sé bosc. I seguim amb el programa. Parlem del bosc, de la natura i de les sensacions que ens copsen quan hi som a prop. El poeta Jesús Maria Villafranca, de l'Espluga Calba, a les Garrigues, ens ha fet arribar uns poemes on ens expressa les sensacions que experimenta al caminar per la natura. Diuen així: si mai es descorre el taló que cega els nostres ulls, podrem contemplar la meravellosa llum que emeten les estrelles, escoltar l'udol de gossos i llops, percebre el remorós aroma dels boscos al capvespre, sentir el dolç tacte de la pell aliena, notar la força i l'emoció de la nostra passió amorosa. Aquest poema el va escriure el 23 de novembre del 2020. Llueve sobre mi cabeza. Las hojas de los árboles caen mansamente, mientras yo, con suavidad, camino sobre el manto anaranjado, tejido por el viento a mi paso. Un poema del 30 d'octubre del 2020. En aquest matí tan fred, el sol s'insinua amb timidesa, venint de llevant. Però les meves mans continuen fredes. En aquest costat de la muntanya, l'ombra roman com si encara no s'hagués despertat d'una nit convulsa presa en els somnis. Un poema del 19 de febrer del 2021. Gràcies, Jesús Maria, pels teus poemes plens de sentiment abocat cap a la natura. En el programa d'avui, dedicat a la natura, al bosc, als arbres, a totes les sensacions que experimentem i que esdevenen quan ens hi apropem, tenim l'aportació que ens ha fet arribar un nen d'11 anys. Ell és l'Exaran Pasqual, de Barcelona, i ens diu això. Escoltem-lo.
Hola, sóc l'Exaran Pasqual i respecte a la informació que ens ha donat la Isabel Rivera, vull donar la meva opinió sobre els que han vist, sobre el que durant la pandèmia han estat visquent a la muntanya, han estat grimpant per les muntanyes i han estat brincant per la natura i etc. Jo, a principis de pandèmia, com estàvem a la muntanya i podríem fer moltes coses, se'ns va acudir a fer mountain bikes i anar a córrer i anar a la muntanya i anar fins a Pareres. Després tornar cap a casa, que tornàvem per la matinada alguns dies, i també el nostre pare ens ensenyava a dibuixar. Després també el nostre avi i també el nostre pare ens ensenyaven a fer joieria per quan siguem més adults independitzar-nos, i a hores d'ara també el meu avi, quan pujo els caps de setmana aquí, quan estic allà a la ciutat, també em segueixen ensenyant i segueixo observant com ho fan. Quan també estem en pandèmia, com tampoc hi havia col·legi, però en realitat sí que n'hi havia, perquè ho tenien que fer per Zoom, Meet, per Gmail, per Classroom i etc. Doncs ho fèiem, per exemple, de 9 a 12 i de 5 a 6. I així fèiem classe reduïda, però fèiem classe igualment amb diferents profes connectats. Jo voldria que s'acabés la pandèmia per així no tindre que tancar comarcalment, municipalment o coses així, i poguéssim sortir i poguéssim anar a qualsevol lloc sense estar en tant de risc per culpa del Covid-19. Jo, quan a l'època, bueno, època, el temps que estàvem confinats, també jugàvem molt, gràcies també a la parella que el nostre pare té, que ens cuida molt, és molt juganera i s'ho passa molt bé amb nosaltres. I sincerament jo crec que ens cuida com una mare, i així el nostre pare també no se sent sol quan ens porta a col·le, o quan ens portava a col·le i no tenia parella. Llavors, al temps de confinament, ell es va quedar amb nosaltres, jugava a la piscina, jugàvem a córrer, a l'amagatall, i quan sortíem d'excursió a peu, anàvem a la muntanya, grimpàvem la muntanya, corríem, saltàvem, i anàvem a un lloc on es diu la fi del món, és com li diem nosaltres, que allà pots respirar tot l'aire pur, pots veure vinyes, pots abraçar els arbres que transmeten molta energia, tranquil·litat, i pots relaxar-te i olorant l'olor a resina i a l'aire pur. I jo crec que estar a la muntanya és molt afortunadament divertit, amb molta naturalesa, i jo crec que sí que sóc un noi ben afortunat, tant per estar visquent a la ciutat com per estar visquent a la muntanya amb els meus avis. I jo crec que a totes les persones d'arreu del món que visquen a la muntanya ho han fet molt bé de quedar-s'hi durant el confinament, i jo crec que a la muntanya o als pobles també, alguns pobles petits, hi ha molt menys risc que a les ciutats, i les persones del poble saben, diria, per la meva opinió, saben mantenir molt més bé les distàncies, saben posar-se bé a l'hidrogel i baixen molt bé el contagi i el risc, perquè en el Telenotícies, el confinament, veiem com alguns pobles o uns pobles tirant a una petita ciutat no hi havia quasi res de risc, i algunes zero, i això és molt bona senyal, perquè jo crec que per culpa d'estar a la ciutat i tanta gent acumulada i tanta gent que falta les normes de Covid i no posa la mascareta i tal, jo crec que per culpa d'això segueix haver-hi pandèmia. Però jo crec també, com he dit abans, que estar a la muntanya és el millor que pot passar, i em sento molt afortunat. Dono gràcies a Isabel Rivera per deixar-me parlar i deixar-me aquesta oportunitat de parlar a la muntanya quan jo porto tota la meva visquenya aquí, i crec que ha sigut una molt bona idea. I fins a la pròxima. Adéu.
Gràcies, Exaran, per la teva aportació. És un plaer escoltar-te, com raones i com bé t'expliques. Esperem les teves aportacions en propers programes. Una abraçada, Exaran. Quan arriba la tardor, l'energia de l'arbre es comença a recollir cap a la base, cap a les arrels. Però no s'acaba aquí la cosa. Les arrels es comuniquen i comença el gran viatge, on tots els arbres acaben comunicant-se des de sota el terra, com una gran xarxa energètica que els uneix en silenci. És la festa invisible de l'hivern, on les branques nues no ens deixen imaginar el que passa a dintre. Paraules escrites per l'amic poeta i compositor Frank Guinart des de Capellades. Ell ens les ha fet arribar. I també una cançó sobre els arbres que ara escoltarem. Escoltem-la.
Van caient les fulles, em faig gran. La tardor ja arriba, el temps va passant. El vent no pot fer-me tremolar. Aviat el paisatge serà blanc, serà blanc, serà blanc. Sento lleuger i diuen que també generós, perquè no guardo per mi cap ni una espurna de claror. El buit és entre els meus braços una finestra pel sol. El buit potser em deixarà nu, però mai no em deixarà sol. Quan arribi el fred i em toqui el vent glaçat la pell, em prendré una davallada, cercaré les meves arrels i després de nou faré el viatge cap al món interior. De terra fang i pera sense llum, gaudiré de la certesa que fora tot és il·lusió, que els filaments de l'emoció connecten el cor de tots. Quan arribi el fred i em toqui el vent glaçat la pell, cercaré les meves arrels i després de nou faré el viatge cap al món interior. De terra fang i pedra sense llum, però m'escalfo. Gaudiré de la certesa que tot és il·lusió, que els filaments de l'emoció connecten el cor de tots. Tornarà l'abril i amb ell el cel blau, i les flors entapissaran els prats. Seré un altre cop casa dels ocells, l'ombra d'un vell somni anirà creixent. Fora meu, fora meu, fora meu, fora meu.
Gràcies, Frank, per aquesta cançó que ens has compartit i per expressar-nos la teva sensibilitat. I continuem amb versos, cançons, paraules, totes elles abocades a expressar l'emoció que se'ns desperta quan li obrim la porta als sentits. El poeta Àngel Martí Callau, des de l'Ametlla de Mar, ens ha fet arribar un poema inèdit, Tal vez, Escoltem-lo.
Tal vez amanezca más despacio cada etapa retomada. Las primaveras comparezcan de tarde en tarde, las lunas nuevas sean escasas y los cuartos menguantes comunes. Tal vez el lecho se desocupe antes que suene el despertador y las blancas sábanas, sin querer, permanezcan limpias como nuestras almas en las madrugadas de hoy. Tal vez exista aún el beso de llegada corto como la privacidad y el de partida efímero, como las noches de complicidad, convertidas en dos libros sin prólogo ni prefacio. Tal vez volamos demasiado alto y como a Ícaro se nos fundió la cera de las inmensas alas abiertas para tocar de pies en el suelo, y las comas y los puntos y seguido de los versos hallados se tornaron punto y aparte. Sin llegar a ir hacia atrás, las horas juntos devengan en días olvidados el uno del otro, y las constantes llamadas se tornen excusas de batería o volumen silenciado. Tal vez el sofá se alargó con el devenir de los años, nuestras pieles encogieron hasta no rozarse, o mejoró tanto la programación de la caja tonta que logró acallarnos por siempre. Tal vez aquellas horas nuestras, como los buenos cristianos, las repartimos con el prójimo hasta olvidar nuestras necesidades básicas para seguir amando. Tal vez con el tiempo, la sequedad del alma muestre la vejez de aquellas ilusiones que marchitas se esconden bajo las manecillas del reloj que se paró corroído por la sal de las lágrimas, eliminando los guiones de diálogos ciertamente inexistentes. Tal vez aquel no importa el dónde sino con el quién, ahora persiga ese dónde para reencontrarnos con el quién al que sigue, sin importarle el dónde. Tal vez, del hacer el amor bajo las estrellas de verano, quede ya solo un viejo recuerdo que poco a poco se diluye entre la triste realidad del maduro conformismo que un día prometimos odiar. Tal vez nuestras manos se entrelacen ya solo para sostener en las caídas las confesiones de dos, que sean secretos de uno, y los susurros al oído se transmuten en palabras de un idioma que dejamos de entender. Tal vez los pasos hacia adelante sean más cortos con los años. Tal vez aquellos que fuimos han ido huyendo de lo que un día fue nuestro para sentarse en la cómoda butaca de todos y olvidar que ser diferentes era lo que nos hacía felices. Tal vez, a pesar de todo, cuando observo la claridad de tus ojos cansados, aún desee con ansia hacerte el amor, aunque sea solo para saber si todavía seguimos vivos. Tal vez seamos lo que somos y no aquello que un día imaginamos ser.
Gràcies, Àngel, per la teva aportació. Realment uns versos reflexius que fan pensar, sobretot en aquests moments, que s'ha frenat el ritme frenètic que portàvem temps enrere. Potser aquest fet també sigui una part positiva a tenir en compte en aquests temps de pandèmia. Tal vez amanezca más despacio. Hi ha dos poemes que vaig escriure ja fa algun temps que formen part del poemari de Llums i Ombres. El primer hi ha la imatge d'un tronc d'un arbre i el segon la imatge d'un dia al dematí. I diu així el primer. Ets temps arrelat a la terra, al reser dels dies, a l'aixopluc de les nits. Acaricio l'escorça, se'm fa aspre a les mans. Les estries parlen de les vicissituds, del ressorgir. Les arrels són sòlides i conformen el teu estat, fort i vell, savi com el temps, arrelat a la terra. L'altre es diu El vincle i diu així. T'has aturat mai a escoltar la melodia del matí? És un aplec de sons infinits, sense cap mena d'estridència. Has observat la silueta dels arbres. Forts i vells, en ells hi ha empresa tota saviesa del temps viscut. Mira el raig com s'inclina per entre l'escletxa de la finestra. Mira com agombola l'espai i guareja el qui l'acull. Tot és simple i majestuós, complaent i equilibrat. Tot manté un ordre, sense estar lligat a res. I ara em sento unida al vers, en aquestes hores d'escriptura, on percebo les essències, els moviments, els instants que em vinclen a tu. I seguint amb les aportacions que els nostres oients ens han fet arribar, ara escoltarem l'escriptora Emília Privat de Tarragona. Ella ens parla de les sensacions que li aporten els arbres i ens diu en una experiència que va tenir amb la seva cosina. Escoltem-la.
Hola a todos, queridos oyentes. Me llamo Emília Privat y para mi trabajo como escritora me inspira a caminar por los bosques, la playa. Y en uno de esos paseos descubrí a un árbol que me llamó mucho la atención. No os puedo decir por qué, pero simplemente me sentí atraída por él y lo abracé. Al hacerlo sentí un cosquilleo por todo mi cuerpo y escuché su latido, lento, lejano, y sin saber cómo, me sentí en paz. En ese momento mi visión de los árboles cambió, y desde entonces, siempre que tengo la ocasión, busco entre la arboleda aquel que me pueda regalar esos momentos de pura conexión con la naturaleza. Un día paseaba con una de mis primas y no me pude resistir a abrazar a un viejo árbol herido. Ella me preguntó, ¿qué haces? ¿Por qué lo abrazas? Si es solo un árbol. Y se echó a reír, haciéndome sentir un poco tonta, la verdad. Y no volvimos a sacar más el tema. Era evidente que yo pensaba seguir con esa hermosa complicidad, pero debo reconocer que sus palabras calaron hondo en mí y me dejé llevar por su comentario, tanto que cuando iba a pasear por la montaña y deseaba volver a sentir esa conexión con los gigantes del bosque, me aseguraba bien de que ningún otro caminante pasara en ese momento por allí, para no ser el fruto de una nueva burla. Entonces llegó el COVID y todos tuvimos que encerrarnos en casa. Para protegernos unos a otros, fuimos responsables y acatamos la nueva normalidad con resignación. En aquellos días mi bosque fue el pasillo de mi casa y el agua de la ducha la cascada de una montaña. Como todos, sentí muchos deseos de que todo terminara ya, no solo para ver a mi familia, abrazarla, sino porque muchas personas estaban enfermas y solas en los hospitales, sufriendo la ausencia de quienes más los amaban. Lo que nos ha sucedido con este virus es una prueba de que nosotros no somos los dueños de nuestros destinos, que hay algo superior que nos recuerda que debemos cuidar nuestro entorno, el hogar que todos compartimos y que muchas veces olvidamos que la Madre Tierra no está ahí para servirnos, sino para acompañarnos en nuestro camino. Y así se ha demostrado en los días que los humanos estuvimos encerrados. La naturaleza por fin respiró y todo fluyó a nuestro alrededor de una manera más natural y sanadora para nuestros pulmones. A finales del confinamiento, recibí un WhatsApp de mi prima en la que me decía estas palabras. No puedo soportar más no ver a mi madre, a mi hermana, a mis amigas, abrazarlos. Ya sé que tengo a mi marido, él es un amor, ya lo sabes, y también está mi hijo pequeño, pero no es suficiente para mí. Tengo tanto amor que dar y tanta necesidad de entregarlo con un simple abrazo que he pensado mucho en ti en los últimos días y en lo que sucedió cuando las dos paseábamos por el bosque. Tú te abrazaste a un árbol, ¿lo recuerdas? Claro, pensé yo, ¿cómo olvidarlo si desde entonces tengo miedo a que alguien me vea hacerlo? Y ella continuaba diciendo, hoy he tenido que ir a comprar y he sentido un impulso, sin saber cómo me planté en el camino que hay detrás de mi casa, ese que está junto al río, y no te lo vas a creer, pero me he abrazado a un árbol, sí, a un árbol, y me ha ayudado a paliar la ausencia de mi familia con el COVID. Al leerlo, algo se movió en mi interior. ¿Qué sentiste? Le pregunté con el corazón desbocado por la agradable sorpresa. Y ella me respondió, no es lo mismo que abrazar a mi madre, claro, pero tenías razón, me transmitió tanta paz. Y ahora, cada vez que necesito dar amor, me acerco a ese árbol y lo abrazo. Y pienso en todas las personas que me gustaría abrazar, las imagino allí conmigo y mi corazón se libera. Y al final siempre sonrío. Por ello, prima, te quiero pedir disculpas, porque en aquel momento yo no sabía la magia que se respiraba en el bosque. y gracias a ti, en estos días de COVID no m'he sentido tan sola.
Gràcies, Emi, per la teva aportació. Preciós el teu relat. L'experiència d'aquesta fusió amb l'arbre, l'abraçada que, com bé tu expliques, et transmet una energia especial. Felicitar-te també des d'aquí per la teva publicació del llibre En tiempos oscuros, que fa pocs dies ha vist la llum. Enhorabona i moltes gràcies.
Bé, i ara escoltarem un poema de la poeta Adela Filbà. Ella és de Mataró i ens fa arribar el seu àudio a través d'un poema que ens parla del bosc. La música i la composició és d'Adela Filbà. Ella mateixa composa, canta i recita poemes. Escoltem a Adela.
El bosc. Que espès és el bon bosc. Que tapeït i ple d'arbres. Alguns s'enfilen estirant-se per atrapar la claror del sol. Són pulmons del sol terraqui, a on fa milers d'anys que hi viuen i s'esplaien quan no són talats per als acers devastadors. El bosc no demana ni reivindica, es mostra amb la seva bellesa exuberant, fresca i edificadora, omplint d'espais per respirar. El bosc es mostra estimant a la terra que l'alimenta, a l'aigua que el rega i a l'aire que constantment purifica. I així, calladament mansoi, només demana que el deixin tranquil els seus redors de sempre, a la terra on va néixer i créixer, o bé li portaren un dia per viure i conviure amb els altres arbres autòctons que l'han acollit amb tendresa, com ho fa la natura.
Bé, ja queda poc per finalitzar el programa, però no marxarem sense escoltar abans una cançó dels preuats cantautors de la nostra terra, Pili Cugat i Carlos Luprián, amb Cinta Salvador al violoncel. En aquesta ocasió ens regalen Mare estimada, un cant a la terra. Escoltem-los.
Quants pensaments poden sorgir en una tarda plujosa, com per exemple la d'avui. Una tarda que inspira i ens fa sentir agraïts per la nostra terra estimada i per tot el que ella ens dona. I d'això és de lo que parla esta cançó. És un agraïment a la nostra mare terra perquè siguéssim conscients que la tenim que cuidar i mimar-la dia rere dia, agraint-li tot el que ens dona. Mare estimada.
Aquí estic, mare estimada, dolçament enamorada, pel ventet que m'acarona i la pluja que em sosté. Em nodreix la teva llum, la generosa mirada, aquesta passió petjada que ara abraça els meus peus. Perfums de matinada, obrin els braços al temps. Perfums de llum i terra, pentinats pel vent de dalt. Aquí estic, mare estimada,
perfums de matinada.
Gràcies, Pili i Carlos, per aquesta preciosa cançó que ens trasllada a la Mare Terra. Ja sabeu que Pili, Cugat i Carlos Loprian han estat finalistes en la nominació a millors cantautors per la plataforma d'Andarroc. Un dels seus darrers treballs és Poesia Amiga, un recull de cançons on la veu del vers de Zoraida Burgos i la música es fusiona per regalar-nos les cançons amb aires de tendresa i sensibilitat. Abans d'acomiadar-me del programa, voldria esmentar que els convidats d'avui han publicat novel·les que podeu trobar si us poseu a la plataforma de Facebook. Des d'aquí les meves felicitacions a Àngel Martí Callau per la novel·la Pells de sorra i escates, a Emília Privat per la novel·la En tiempos oscuros, a Montse Santó per la novel·la Cuando nadie te ve, a Conxita Jiménez pels últims poemaris publicats, El Bres de les Fargues i El Gest d'Írit, a Jesús Maria Villafranca pel poemari Nadie junto al mar i a Frank Guinart pel seu llibre La paret de les mentides. I ara sí, ens acomiadem. Però abans, agrair-vos la vostra participació en el programa d'avui. Ha estat un plaer comptar amb les vostres aportacions. Us espero en els propers programes. Gràcies també a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné. Jo us espero aquí, el proper dijous, a la Randa Vers, a Frec de Llavi, Constantí Ràdio, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit, en redifusió. Fins llavors, sigueu feliços, bona setmana, adeu-siau. Here is your love for the woman. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love.